Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No fa gaire temps, les garotes només eren conegudes pels pescadors i gent de randamar. Però d'un d'anys ençà, s'han convertit en una menja tradicional de temporada, un mite del Mediterrani, i ha arribat fins i tot a les taules més refinades. Cullera, pa i vi a peu de platja conviden a gaudir juntament amb aquests eriços d'una bona festa gastronòmica, la garoïnada. Les garotes o eriçons de mar ens arriben amb els calçots i també amb el carnestoltes a finals de gener, quan el nivell del mar baixa són les mimbes de gener. El mar està amb calma i ens permet recollir les garotes que estan més arran de platja, fins a una profunditat de 25 metres. A més, en aquesta època és quan estan més plenes. Un dia que llueix tranquil, assolellat, fins i tot minva un xic al fred i les mimoses esclaten de màgia, seria un ambient agradable per fruir d'una bona garoïnada. És la cuina senzilla, la que encara no ha tocat foc. Un bocí de pa de pagès, de molla espessa, una cullereta, un bon tall de botifarra negra i una bona copa o un bon porró de vi o d'escumós. Unes garotes ben plenes de coral, aquest gust de fresc mar posat a la boca, acompanyat, tal i com mana la tradició, això, d'una bona companyia i d'un bon vi de l'Empordà. Avui dia, però, serà més apropiat potser un vi blanc? O potser, com dèiem, un escumós? O fins i tot potser una cervesa que sigui refrescant? La història de la garota és tan antiga que alguns estudis científics ens afirmen de la seva existència entre els éssers més vells d'aquest planeta. La seva vida rau entre les roques foradades i les balmes de bars entemperats tirant a freds. Als mars càlids, la seva presència és escassa. I heu de saber que els romans i els grecs ja en feien grans festes i les incluïen als seus banquets juntament amb les ostres. Fins i tot, hi ha referències a les taules de la Belle Époque. Si interessant és, però, el passat i el present d'aquest fruit de mar, també ho són tots els noms amb què s'anomena aquest equinodeu, cosí de les estrelles de mar. Cada indret de Catalunya té el seu nom. En diuen garota al Cap de Creus i a Roses, garoïna a Begú, Palafrugell, Calella i Palamós, Orís a Sant Feliu de Guíxols, Bogamarí a Blanes, Menorca, l'Alguer i a València, Capellanets al Alcanà, Eriçó a la Marina i de Blanes cap avall. A Galícia i Astúries li diuen orisos i quina al País Basc i a la resta de l'estat espanyol es coneix amb el nom de castanya o eriçó. I és que a la Mediterrània francòfona en l'argot s'anomena ursen o eriçon de mer, a l'Ison en provençal, si urchen a les costes angleses, riccio di mare a Itàlia, segel a Alemanya i peluda i mudita a l'Argentina i Xile, que li diuen al mascle i a la femella respectivament. I la qüestió és, i a vosaltres, com us la mengeu? Sola o acompanyada?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que se'ns han acabat les festes de Nadal i això què vol dir? Plats de verdura, sí que n'hi hagi molta, i ben amanida amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra. Però sabeu què? Com que això de la verdura ja us ho direm a tort i a dret per tots els programes de cuina, d'alimentació que tenim aquí a la casa, avui sabeu de què volem parlar? Doncs d'una bona raça de vaques. Sí. La raça Angus. Anirem fins a Mieres, allà al llindar entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany, per conèixer un projecte interessantíssim de la Bàrbara i en David. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Mm-hmm.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I seguim aquest 2023, com no, amb la nostra estimada guia de restaurants, la nostra guia Virgínies de la cuina catalana, de cuina que es fa a Catalunya, de cuina de cuiners i cuineres que dia rere dia obren les portes dels seus restaurants per oferir-nos allò millor que tenen, que és l'amor posat a dins d'un plat. I per això avui també tornem a trucar al nostre estimat Òscar Gómez. Òscar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal? Com va això?
Doncs molt bé. Hem començat amb molta força i estem contents.
Així m'agrada, home. A veure, quin restaurant ens posaràs avui o vols que entri a la nostra guia?
Doncs mira, jo us proposo el restaurant L'Indret de Terrassa.
L'Indret de Terrassa.
Sí, al carrer de les Escaletes, número 8. És un restaurant que, on el cuiner Pol Prat Corona, que és un cuiner jove, com a mínim a mi em sembla jove, perquè ja tinc una edat, però bueno, és jovenet, format entre altres al Cel de les Oques, que és un altre dels restaurants de Terrassa.
I vam anar-hi.
Sí. Doncs, doncs bé, a l'Indret en Pol té un restaurant que és una joia poc coneguda fora de la ciutat. Jo penso que la seva cuina de plats sorprenents, és una cuina molt rica, complexa, amb molta tècnica, amb uns punts de cocció excel·lents, que juga molt a combinar i a barrejar ingredients que en principi no els associaries directament, és molt original. Com et dic, és una cuina que sorprèn bastant. I tinc un exemple, a veure què et sembla.
A veure.
Té un tartar de pastanaga, que dius, bueno, tartar de pastanaga, doncs sí, és un tartar que busca aconseguir una textura similar a la que trobem en un tartar de vedella, però amb pastanaga. Li vaig preguntar al Pol que com ho feia, perquè la veritat és que em va semblar un plat extraordinari, i em va dir que feien servir una part de pastanaga picada crua, una altra part de pastanaga cuinada al dente i una tercera part amb pastanaga escalivada, que emulsionen amb oli. Llavors, ho amaneixen, doncs, com si fos un tartar, amb escalunyes, amb tàperes, amb mostassa antiga, i abans de servir, amaneixen també una mica d'oli romaní i la fumen amb escenaris d'olivera, i aleshores el resultat, servit amb un pa finet carasso i una mantega de París, és que tens un tartar de pastanaga amb unes textures sensacionals, però que no té ni un bri de vedella. I clar, em va agradar molt aquesta forma d'aproximar-se el concepte del tartar des d'un punt purament vegetal.
Ara m'hi fas pensar, i no recordo i si va ser amb tu o no, però que vam parlar també d'un tàrtar molt semblant amb pebrot escalivat. I això que comencis, diguem-ne, que no sigui només el fet de dir tàrtar a una cosa picadeta i amanida, sinó que intentis canviar, diguem-ne, la textura i assemblar-la a una cosa però que no té aquell gust, això és molt interessant. Jo el vaig trobar molt interessant, aquest de pebrot, i ara em fas pensar molt amb aquest tàrtar de pastanaga d'aquí a l'Indret de Terrassa, que mira, en Dani Jiménez, que és de Terrassa precisament, ja s'està apuntant l'adreça per anar-lo a tastar.
Doncs sí, perquè en Pol té aquesta mirada divertida, sorprenent, però alhora treballa moltíssim els punts de cocció i les tècniques en els plats. La seva sala és informal, és una sala amb taules de fusta clara, no té estovalles, però la vaixella és de molta qualitat, i jugar en aquesta lliga dels restaurants gastronòmics, bistronòmics, on és informal, però alhora la cuina és molt... molt delicada i molt ben treballada. Per exemple, tenen un plat de gamba vermella amb apirrava, i xoriço ibèric, que també és molt divertit, perquè couen la gamba vermella amb els deuets de xoriço. Va comentar el Pol que els posen junts al forn amb un 50% de vapor, perquè el temps de cocció és el mateix. Aleshores, la gamba queda elàstica, el xoriço perd bona part del greix, queda amb una textura que recorda una mica la gominola, però amb aquest sabor del pebre vermell, fumat, i aleshores a la base li posen un puré de pirrava, però no un puré de pirrava bullit, sinó que el fan rostit, amb la qual estan afegit sabors caramelitzats, torrats, i tot el conjunt del plat doncs és també molt divertit i sensacional, perquè estàs barrejant al final la mena de mar i muntanya, no?, de gamba i xoriço. Però bueno, molt divertit, elegant, i a mi em va resultar també sorprenent.
Ja veig també per què hi vas, perquè dels plats que ara estic veient jo a la seva compte d'Instagram, si n'hi ha un, és l'arròs.
Bueno, clar, l'arròs el broda, i el que passa és que t'haig de reconèixer que l'Indret l'arròs, tot i que m'agrada, no és un dels plats que més recordo de l'indret, en el sentit de que és aquesta capacitat precisament de sorprendre'm amb combinacions diferents. Per exemple, l'anguila del Delta de l'Ebre la fan amb ajo blanco i pera caramelitzada, o el bacallà el fan confitat i el barregen amb peus de porc, que li diu sense feina, que són una mena de medalletes de peu de porc suflat. I aleshores tot aquest tipus de cuina delicada, la veritat és que a l'indret em va enamorar i em resulta molt, molt abocador. Trobo, ja et dic, que a Terrassa és una de les joies, a la meva opinió, poc conegudes fora de la ciutat.
Doncs m'agrada molt que parlem de Terrassa, que parlem també de Sabadell moltes vegades, perquè és d'aquells llocs que moltes vegades ens quedem a Barcelona o que després ja, diguem-ne, ja fent quilòmetres, i tot el que és la conurbació, diguem-ne, barcelonina, moltes vegades la tenim una miqueta, diguem-ne, oblidada, eh? I aquest restaurant fa molt bona pinta. Jo no sé quin és el plat més dolç que vas tastar aquí, perquè tu segur que per poc que pugui sempre et menges un postre, eh?
Sí. Mira, em va agradar molt el colant sense farina, que és apte per persones intolerants, que el fan perfumat amb ratafia,
yep.
I encara em va agradar més una panacota de galeta maria i llet aromatitzada, que, sincerament, si quan hi torni, me la tornaré a demanar, perquè em va semblar extraordinària.
Oi, que bé. Doncs mira, escolta'm, jo també tinc moltes ganes d'anar a aquest indret de Terrassa, per tant, em sembla que mirarem aquí una mica de gent de Mandani Jiménez i vindran cap aquí. Si ens hi vols acompanyar, doncs, guita, ens faràs d'anfitrió, no?, una miqueta.
Perfectíssim, més o Mandani Jiménez, on faci falta.
Doncs moltíssimes gràcies, Òscar. Ens tornem a veure la setmana que ve, si tot va bé.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui hem quedat al llindar entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany, en una zona fantàstica, plena de quietud i de tranquil·litat, de camps verds, però herba molt curta, perquè avui volem parlar d'un projecte interessantíssim amb una raça de vacum que s'ha posat molt de moda els últims anys, i a veure què ens expliquen. He quedat aquí amb una alzina, amb la Bàrbara. Ah, mira, ja la veig que va arribant cap aquí. Sí, sí, i tant. Bàrbara, bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Què tal?
Què? Estem a la Garrotxa o Pla de l'Estany ara mateix?
Som Garrotxa. Mira, som de la Garrotxa.
Si féssim mig quilòmetre més cap enllà,
ja arribaríem al Pla de l'Estany.
Llavors, què? Segons per què aneu a la Garrotxa o segons per què aneu al Pla de l'Estany vosaltres, no?
Això, com els hi convé, a vegades ens envien cap a Banyoles, però estem molt a prop i ens va bé tot.
Vosaltres esteu aquí a Mas la Canal, i teniu una raça de vaques que s'ha posat molt de moda, com dèiem ara, últimament, que és la raça Angus, no?
Correcte, la raça Angus d'Escòcia, que els vam anar a buscar en diferents ocasions, i bueno, és una raça molt maca, molt mansa i amb una bona qualitat de carn.
Ets molt jove, per això. Bàrbara, tu quants anys tens?
Bueno, no tant, ara en tinc 34, si no m'equivoco.
34 i dos fills. I abans de tenir aquesta granja de vaques de raça Angus, què feies tu?
Bueno, jo treballava a l'indústria alimentària i també a la farmacèutica. Soc tècnic de laboratori i biotecnòloga.
Home, així també ja et va bé, diguem-ne, tenir tots aquests coneixements per poder-los implantar en un model de granja com el que teniu, no?
Exacte, tot va bé, tots els coneixements va bé aplicar-los, i més tinguent l'obrador, o sigui que ens completem.
Com va començar aquest projecte?
Doncs bé, jo a casa meva, el meu pare ja és de Barcelona, però va vindre a la Garrotxa molt jove. Primer va tindre conills, després cabres i després va passar les vaques. I bé, després amb el meu marit vam voler apostar i créixer més amb el tema de les vaques.
On el tens, el teu marit, a veure?
Doncs està allà baix a la granja, si vols anem a buscar.
Vinga, va, com es diu?
David.
Va, anem a buscar en David. A veure, em faràs baixar una mica... Podríem agafar del cotxe, bueno, no és igual, va, que ja ens convé caminar, no?
Passejada.
Déu-n'hi-do, escolta'm, ets feliç, tu, amb aquí, amb aquestes vaques? Perquè a mi m'han dit que la raça Angus és una raça que és molt pausada, no? És molt tranquil·la.
Doncs la veritat és que sí, que són manses, les vaques deixen tocar, els vedells quan són petits poden ser una mica porucs, però al final se t'acaben acostumant i és una raça molt agraïda.
Sí, de fet ja els veig perquè, mira, estem baixant per aquí aquest camí, ni en veig una bona colla aquí que estan ben tranquil·les i no hi ha pas cap mena de ni de crit, ni de... Bueno, no, clar, com es diu això? Quan fan el mu, què és això?
Ah, no sé com es diu, no ho sé, jo dic que fan mu, no sé.
Ja em sent, David, ho sabrà.
Molt, però no el conec.
David, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal, Albert?
Encantat. Escolta'm, ara estàvem... No sé si tu ho saps, això. Quan la vaca fa mu, què fa?
Pues la veritat és que no ho sé, tampoc.
Bueno, ara el que veiem, eh?
Està... A vegades quan els sentim ja sé què vol dir ella quan parla, però el nom tècnic de com fan mu no ho sé quin és. Com un gos borda, una vaca, no ho sé.
Déu-n'hi-do. Ara parlàvem amb la Bàrbara. Això ho vau començar, aquest projecte, diguem-ne, fa uns 6 anys, però fa més de 6 anys vosaltres ja teniu vaques.
O sigui, jo no tenia vaques, jo vinc d'una família que teníem conills i fa 10 o 15 anys el meu pare va anar plegant i jo em vaig dedicar més a la jardineria. I després, quan vam començar a estar amb la Bàrbara fa 15 anys, doncs veníem sempre aquí a Mieres i veiem les vaques allà, hi havia l'Eno, que és un home que els cuidava, i jo vaig començar a ajudar amb ell i, bueno, mica en mica em vaig anar aficionant amb elles. I després l'Eno va arribar el moment que es va jubilar i vaig continuar-hi sol. A partir d'aquí va començar el projecte de dir, bueno, si ens agrada i tenim la finca, podem mirar d'ampliar, podem mirar que sigui sostenible també, perquè, com se sap, el món del bestiar, doncs, tot és complicat. I, bueno, vam començar estudiant-nos una mica com poder-ho fer viable. I ara aquí estem.
Déu-n'hi-do, veig que totes gairebé són negres, en veig alguna que no és negra. Suposo que això deu ser el canvi, no? La transició de tenir una raça o unes races de vaca i anar cap a una altra, definir una raça pròpia, no?
Exacte. Nosaltres veníem de que a casa de la Bàrbara i en Pep, vaja, el seu pare tenia brunes, i després ell es va també... Li van començar a les angus, vam començar a comprar angus per posar-los a casa... I llavors va sortir la possibilitat d'adquirir una finca aquí al poble, que és la que estem ara, que és Can Canal, que en Tenet tenia llimosines, ell. Llavors, les llimosines és una altra raça. Nosaltres, en Pep, com que ja li havien agradat les angus i havíem començat a anar a Escòcia, doncs vam anar fent la transició, que això comporta uns anys, perquè, clar, tu tens uns animals que et produeixen uns vedells, i bueno, per anar-los atraient, doncs has de buscar algú que te'ls compri, i tu anant comprant, i, bueno, són anys per canviar el ramat. Normalment, la gent... durant la història sempre ha anat canviant de raça, perquè a vegades n'ha sortit alguna que podria estar més de moda, alguna que més t'agrada, i bueno, doncs són anys. Ara ja tenim més o menys un 70% de les mares són pures angus, i les altres 30, doncs 30%, doncs els anem canviant cada any, alguna.
Clar, em fas pensar, perquè fa un parell d'anys van venir ja aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, molt a propet aquí a Santa Pau, que tenim un gran productor de raça llimosina, el de Cal Rius, en Jaume, i ens en donem compte que el món de la vedella, el món de la vaca, del vacum, diguem-ne, en general, va molt per tipologies, és a dir... segons la raça de vaca, segons el que mengi, segons el que com visqui i com es sacrifiqui, veurem que obtindrem un tipus de carn o un altre. No? I llavors ja passem a la part de la restauració, a la part del gust del client final, amb què triï un tipus de raça o un altre. No? I jo crec que això és una d'aquestes coses bones, no? Que cada raça, segons com l'alimentem i com la criem, ens dona un tipus de carn, i això fa que no... Quan parlem de carn de vedella, quan jo era petit, dèiem vedella i ja estava, i en canvi ara no, ara és vedella angus, vedella llimosina, vedella bruna, no? No hi ha ni millor ni pitjor, sinó que cada una té les seves característiques, això és molt bonic.
Exacte, jo crec que com tot, amb la diferència hi ha el gust. Si tots produíssim el mateix tipus de genètica, al final acabaríem menjant sempre la mateixa carn. Això és com les tomates, per exemple, no? N'hi ha 200 varietats. Si sempre mengéssim la mateixa tomata, no sabríem apreciar la diferència entre una tomata i l'altra. No vol dir que sempre haguem de menjar un tipus de tomata, ens agrada variar. I amb la carn és el mateix. No vol dir que l'angus sigui millor que la bruna o millor que la llimosina o que el xerolès. Aquí, si voltem més per la comarca, veuríem ramats de xerolès, ramats de llimosina, el nostre d'angus i moltes més, obrac. Per tant, jo crec que això ens va a favor a tots, com a país i com a zona. Vull dir, com més varietat tinguem, més tenim per oferir i atrau molt més el client final, que pot degustar més els tipus de carn.
Clar, i pel consumidor final, sobretot la cultura del gust, no? La cultura d'un tipus de carn o d'un altre, i de si podem tenir-ne 10 de diferents perquè quedar-te només amb una, no?
Exacte. És la gràcia, no? Com en el món del vi, que hi ha experts en classificar el tipus de vi, doncs ara s'està intentant també que es faci amb la carn. En David fa poc va assistir a un curs que era...
Sí, el del sommelier de carns, no?
En David hi va estar.
Tu hi eres.
Sí, sí. Bueno, és la gràcia, no?, que apreciar els matisos de cada tipus de carn i, bueno, és tot un món. És tot un món.
Déu-n'hi-do, el senyor Fignini la va fer grossa aquell dia allà, eh?
Ens va agradar molt, la veritat. És que és així, és... A part de la varietat, de l'alimentació de l'animal, podem jugar amb les maduracions i al final podem arribar a trobar molts de gustos diferents i matisos amb un producte càrnic.
Bé, escolteu-me, m'expliqueu com és un dia a dia a casa vostra, perquè aquí hi ha una cosa que jo ara, mentre xerrava, m'agrada molt, que potser no sé si em cabrà la furgoneta, però veig que teniu un quatre amb un llevaneus. Com és això, mare pare, David?
Bueno, això ho utilitzem aquí en el corredor d'alimentació, que és on els vedells passen els seus últims mesos de vida. Doncs ho utilitzem per acostar el menjar allà on te mengen. L'unifit el fem un cop al dia i és una eina per acostar-los el menjar, perquè vagin menjant.
A veure, va, com és un dia a dia? Perquè vosaltres teniu els rols molt, molt diferenciats o què, Bàrbara? Tu de què t'ocupes?
Jo m'ocupo més del despatx, perquè tota aquesta feina implica també molt de paperam. I bueno, també fa poc que em dedico exclusivament a això, abans encara estava treballant a fora, però bueno, hi ha molta documentació, controlar els naixements, si fas algun trasllat, bueno, tot el tema de l'obrador també hi ha molt de paperam al darrere i espero ara estar més tranquil·la i poder sortir més a obrir fils a les vaques, a les pastures, a veure'ls sobre terreny, perquè el despatx està bé, però és més avorrit.
Bueno, el despatx és avorrit, però és molt important tot això que moltes vegades es parla, no?, de la gran paperassa que s'ha de fer per tenir un bon control de tot, no? És una gran feinada, això.
Sí, sí, la Bàrbara aquí no ho està explicant del tot, però bueno, és una feinada. Fer tota la paperassa des de que neix un animal fins a que se'n va a l'escorxador, controlar tots els punts que ens demanen des de les administracions és molt complicat, sort d'ella que ho fa, i ara més a més amb l'obrador, imagina't, temes de sanitat i temes de controls, és impressionant, sort que ella amb els estudis que té ens està ajudant moltíssim.
Vaja, que és la jefa.
Exacte, ella és la jefa 100%.
A veure, va, escolteu-me, jo en veig molts diferents, uns més grans que altres, com funcioneu, David?
O sigui, nosaltres quan arribem aquí al matí, normalment el primer que fem és anar a visitar o a veure els quatre ramats que tenim amb les quatre finques. Llavors, ara, com veuràs, anirem a obrir el fil amb un ramat que està pasturant aquí a Raigràs, que és el d'aquí Can Canal, i llavors anem voltant a veure els altres ramats. N'hi ha algun que també està pasturant i el que fas és obrir una parcel·la cada dia perquè vagin pasturant, que aquest temps és perfecte perquè hi ha molt de menjar. I va molt bé, i llavors, si no, alguns ramats els anem obrint en pastures i els complementem amb alguna bala d'ensilat per nosaltres mateixos. Llavors, quan els vedells tenen una edat que ja és entre 6 i 8 mesos, els baixem aquí a la granja, on els estem donant aquest menjar que estàs veient, que està compost de siloblat de moro i farratges.
Això ho has dit molt ràpid, però els que no som de l'ofici, abans has dit unifit, eh? Clar, per a tota la gent que no sàpiga el que és l'unifit, com ho expliquem, això?
L'unifit és una barreja que es fa de diferents aliments que tu pots tenir a la finca o els pots comprar. Llavors, nosaltres, és un carro que va enganxat en el remolc i és com un túrmic gegant, diguem, com una mescladora, i és on hi posem les bales d'encilat, el blat de moro o els cereals secs.
De fet, fas, diguem-ne, el que molta gent dona als seus fills per esmorzar, no? La barreja de cereals amb llet o amb el que sigui, vosaltres ho barregeu i vinga, les vaques també les hi doneu els seus propis cereals, no?
Exacte, nosaltres els hi fem la seva dieta, que a més ens recomana una persona, no?, que ens ajuda a fer la combinació perfecta perquè puguin agafar el màxim pes diari i que estiguin màxim sants.
Clar, O, diguem-ne que les vaques també tenen el seu nutricionista dietista, no?
Nutròleg. Sí, sí.
I important que és, perquè clar, una cosa suposo que és una alimentació per una vaca de carn, o un vedell de carn, i l'altra seria per una vaca, diguem-ne, que vol donar llet. La raça Angus no és, diguem-ne, una raça bona per fer llet i per fer-ne formatge, és més de carn?
Jo crec que per races per produir formatges o llet busquen que produeixin més llet al dia. La raça Angus és una vaca que no és molt productora de llet, com seria una bruna o una frisona. La bruna, per exemple, és una vaca de pastura, però que sí que produeix molta llet. Que són coses bones també pel vedell, perquè quan és petit té un creixement més ràpid, quan està amb la mare, però bueno, l'Angus funciona perfectament. Nosaltres, tots els parcs que hem tingut, a part de la facilitat de parc, que ja se sap que és molt, molt... és una cosa molt bona que té, doncs problemes de lactància no en tenim. Passa que qui volgués produir més quantitat, doncs faria servir un altre tipus de vaca, i també dir que nosaltres no estem capacitats per fer formatges, o sigui, qui produeix llet segueix un altre tipus de feina, o sigui, nosaltres tenim les vaques pasturant sempre, no els estabulem, quasi bé, el que són les mares, per tant no ho tindríem fàcil per elaborar aquests productes.
Doncs va, anem a veure les mares, què us sembla? Som a Catalunya Ràdio, a La Fonda, un programa que parlem de pagesia, de gastronomia, perquè ja ho sabeu que sense pagesia no hi ha cuina, i aquest parell, la Bàrbara i en David, m'han fet caminar una bona estona per anar fins a veure les vaques que estan pasturant, no? Ben contentes i tranquil·les aquestes també.
I tant, aquestes ara estan al seu pic. Estan aquí pasturant el rei gras i és una època que és perfecta, si no plou ara a l'hivern, poder pasturar. Perquè el rei gras així en verd és un aliment perfecte per elles.
Clar, bé, estic veient que també en tens algunes de petites per aquí, dos, quatre, aquestes encara mamen, no?
Sí, tant, aquí tenim les vaques amb els vedells i el toro que també estan allà. I aquí els vedells, bueno, com veus, hi ha de diferents mides. Allà n'hi ha un de més gros, aquell ja deu tenir 7 mesos, poder, aquell també. I aquí n'hi ha de petits, que avui al matí he marcat un de negre petit, se'l veiem per allà, un angus. I bueno, estan tota aquesta època, fins que tenen els 7-8 mesos, estan amb el ramat fent el circuit i la ruta que fa tota la família.
Clar, quan diem això de pasturar, ho diem molt en genèric moltes vegades, no? I de ben segur que un bon amic sempre em deia, home, a mi les meves ovelles pasturen a 3 o 4 llocs diferents, perquè clar, cada... com nosaltres, no? Que ens agrada menjar una mica de cada cosa. Suposo que el tema de la pastura també és una mica, diguem-ne, sui generis per pensar, per reflexionar i per parlar-ne, sobretot per als moments que estem visquent, que hi ha poca aigua, i després també per a veure on som, no? Ara tu dius aquí amb el rei gras. Clar, ara aquí si neva, ja no podem pasturar les vaques.
Exacte. Ara hem d'aprofitar perquè, o sigui, en aquest punt on estem són camps de cultiu de rei gras. Llavors aquí el que fem és aprofitar les pastures durant 2-3 mesos i després les vaques ja van a pasturar el que és herba de prat i pastures, zona de pastura. Allà és herba perenne, o sigui que ja es fan barreges d'herba que duren tot l'any, però tampoc no els ho vam tenir sempre amb aquelles pastures perquè s'han de refer, llavors anem fent una rotació. En el cas de que hi ha una temporada molt seca com aquest any, el que hem de fer és, ara quan hi hagi el pic de menjar, que és la primavera, és quan comencem a embalar tot el que podem de farratges, ja sigui de rei gras, d'userda, de civada, i tot això són les reserves que tenim per quan o fa molta fred o plou molt i les vaques amb la seva erosió també perjudiquen el terreny, o quan no plou com aquest any, que ha sigut bastant dolent, i com no tinguis una mica de rebost, doncs quedes fotut.
Clar, ara que parlaves de diversos tipus de farratge i de herbes del camp, pensem en aquesta filosofia, no?, que ha entrat també amb força els últims anys, aquesta cultura de l'agricultura regenerativa, no? Suposo que això també és un model, diguem-ne, per anar implantant.
Exacte, és un model que nosaltres ara ens estem començant a formar, perquè bueno, sempre hi ha coses per aprendre, però bàsicament és fer una rotació de totes les pastures que tu tens. Les has de parcel·lar i organitzar i anar-les a canviar. O sigui, les vaques han d'entrar a la pastura que delimitis i en res, 3 dies ja canviar. Que facin un impacte gran sobre el terreny i llavors canviar, perquè llavors la planta ha de tornar a créixer i llavors un cop han fet tot el circuit de parcel·les ja poden tornar-hi anar. Però clar, és organitzar-ho i planificar-se.
Clar, aquí estic veient que hi ha molt de paratge, també hi ha molt de bosc, i si una cosa tenen les vaques de bo també, a més de que es poden alimentar i ens donen una bona carn, és que ens netegen bé el bosc. Estic sentint també per aquí de fons que algú que està desbrossant, i també la gestió dels boscos és una bona manera, diguem-ne, de tenir més farratge, més pastura per les vaques, no?
Exacte. Aquí a Mieres, on estem, ja veus que hi ha molt de camp, però hi ha moltíssim bosc. Nosaltres, compte que amb tota la zona que portem, hem portat unes 50-60 hectàrees de camp i llavors unes 50-60 de bosc. Llavors, als boscos les vaques hi accedeixen contínuament, tant quan fa fred, quan hi ha menjar, elles van voltant sempre. Ara els veus aquí menjant perquè els hem obert el fil, però si no, comencen a voltar. I el que anem fent nosaltres és, any rere any, ampliar una mica de bosc, que entrem en forma mecànica i manual, i anem netejant perquè tinguin més accessos. I d'aquesta manera, si entra més llum i les vaques hi van entrant, va sortint herba. I a més, vull dir, si comparéssim un bosc on hi ha les vaques o un altre que no hi és, no té res a veure. Està ben net, s'hi pot caminar, si mai hi ha un incendi està clar que és molt diferent. I fem molta feina amb això també, que sembla que no, però són dos, tres mesos a l'any que som uns quants que ens dediquem a anar netejant bosc.
Clar, això de netejar-vos moltes vegades els que som més de vila o de ciutat i sentim tallar arbres, no? Ai, no tallem els arbres, tot això. El que no sabem és quins arbres s'han de tallar, no? Saber gestionar bé un bosc és importantíssim per salvar el bosc, precisament com dius tu, d'incendis, i després per poder tenir aquest aliment per les vaques.
Sí, vull dir, anar a tallar arbres o anar a desbrossar no és anar a fer mal al bosc, en cap moment. Li donem molta més vida a un bosc quan està net i queda més com una devesa, que no pas quan, ja ho veus aquí davant, a l'altre costat del fil, no es veuen ni els arbres, no? El que fan és les heures ofeguen els arbres, nosaltres traiem les heures, netegem els esbarzers, tot el que hi hagi, i el que fem és donar-li una alçada en el terra, que les vaques passin, i mica en mica es va netejant. Si hi ha un arbre que està malalt, el tallem. Si hi ha un arbre que poder estar tort, també el tallem. Però, bueno, no llencem res, aprofitem la llenya, etcètera, etcètera.
Daniel, aquí estic comptant, més o menys hi ha una vintena de vaques, d'espai en tenen, bueno, això és un camp de futbol guapo, eh? Vull dir que no, si volen, no, tenen més de 100 metres quadrats, perquè, bueno, més, 100, no, més, encara, no? Quants toros hi ha aquí, un?
Nosaltres en tenim una cada ramat. Normalment els ramats són de 25 a 40 vaques i en tenim una cada ramat. Hi ha ramats, hi ha gent que té ramats més grossos i en fica dos, però, bueno, abans teníem dos ramats en aquesta finca i els toros, quan s'ajunten ells dos, a vegades no acaben gaire bé.
Per això que diuen que aquesta raça és molt tranquil·la, no? Vull dir que respecta molt, no?, els altres animals.
Sí, és així. Nosaltres, un dels hàndicaps que ens va agradar molt d'aquesta vaca és que som molt manses, ens podem acostar i veuràs com són curioses. Quan neixen els vedells, sobretot, un problema és quan els hem de marcar, perquè fins ara teníem només 7 dies per marcar-los, i tu agafes una vaca, depèn de quina raça, i et fa córrer que, bueno, has de saltar el fil, perquè... I, en canvi, les angus normalment són molt, molt, molt pacífiques. Elles, al no tindre banyes, ja saben que no tenen aquesta arma d'atac, i l'únic que poden fer és, a vegades, donar alguna patada, perquè és la seva arma seria aquesta, però normalment no han tingut mai cap susto amb aquesta raça.
Home, bueno... Això de les coces, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que què hem de fer quan ens acostem amb una vaca? Posar-nos al costat, a darrere mai, no?
No, millor a darrere no. Jo sempre vaig de cares i intentar ir de costat. A veure, a mi perquè em coneixen no em fan res. Però quan neix un vedell normalment hi anem dos, perquè un la parti una miqueta o que no et vingui un altre pel costat, però no.
Això de les banyes és curiós que no tinguin banyes, aquestes vaques. El que em fixo també, Bàrbara, és que hi ha, diguem-ne, diverses mides. No sé si això és, diguem-ne, de l'edat de l'animal o de la pròpia genètica, que n'hi hagin uns que siguin més alt que altres. Uns passa com a nosaltres.
Això de les alçades és la genètica, també. Tal com el que comentaves de les banyes, tindre banyes o no és un gen dominant i que dona molta tranquil·litat, no?, pel maneig, que no et puguin encornar. I el tema de les alçades també, bé, tal com hem comentat, tenim diferents lots de diferents llocs d'Escòcia o d'Irlanda i a vegades van amb genètiques més altes o genètiques que són més més baixetes. I llavors, clar, les cries surten com les mares.
Clar, jo suposo que això també és una cosa que heu de tenir en compte vosaltres, no, o no sé si és, diguem-ne, pel lloc on estem, no? És a dir, per exemple, a llocs on el paratge sigui més, diguem-ne, allò que faci més pujades i més baixades, si va més bé una raça de vaques que tingui les potes més curtes, o aquí que diguem que és molt pla, no hi ha problema. Com ho feu, això? Com ho decidiu?
O sigui, a l'hora de triar una raça de vaca, també es mira molt la zona on estàs. Nosaltres ja sabíem que l'Angus és un animal que s'adapta bé a llocs una mica aristos com aquí, que ja veus que hi ha molt de bosc també. Havíem parlat de gent d'aquí a Espanya que també en tenia, ens vam dir que s'havien adaptat superbé. I quan vam estar a Escòcia, clar, allà és més com aquest camp. És tot un prat verd, no sé què, i era una cosa que havíem de tindre en compte. La gent normalment també mira molt això, vull dir, hi ha races com l'Aurac, per exemple, que funciona molt bé al bosc, doncs si tens molt de bosc, tires cap aquí. Nosaltres aquestes ens ha adaptat superbé, no hem tingut mai cap problema i bueno, si mirem el bosc ja veuràs com el van deixant net i estan ben felices.
I com es gestiona, diguem-ne, aquest toro amb les vaques, tota la part, diguem-ne, de deixar-les prenyades, de poder controlar, diguem-ne, una miqueta, no? Com us van vinguent, diguem-ne, les vedelles i els vedells petits?
O sigui, nosaltres tenim quatre ramats. Dels quatre ramats n'hi ha tres que tenen cada un una genètica diferent. Per tant, el ramat que ara veurem a dalt té una genètica que ve d'Escòcia i d'uns lots que hem comprat, aquesta és una altra, i els tres toros són de tres genètiques. Per tant, per mantenir nosaltres un creuament genètic, el que fem és reservem les vaques de les vedelles més maques que ens agraden d'un ramat, ens les quedem com a recria, i les d'aquest ramat com a recria, i després les intercanviem. Per tant, ara estarem uns anys al tindre diferents línies genètiques que no haurem de patir per creuament genètic. I així també triant les que ens agraden més, perquè a vegades veus una vaca que és molt mansa, que fa el vedell cada any quan toca, doncs hem d'aprofitar i ens quedem les que més ens agraden.
Doncs va, anem a veure les altres vaques i veurem quines són aquestes característiques que tant us agraden. I ara hem arribat en el quart ramat que hem vist de vaques. Carai, aquest és el més gros, eh? Els altres, dic, mira, tu fas tu tot sol, però ja pots aquí fer-t'ho tu tot sol? Aquí n'hi ha cap a una cinquantena, no, més.
Sí, aquí, en aquest tenim 43 de vaques. Els altres n'hi ha 25-30 i el de Can Canal, que més primer, també n'hi ha 35. Bueno, jo sol no, clar, aquí som... Vam començar amb les vaques i el meu germà Dani, que també és soci, juntament amb la Bàrbara, i ell se'n cuida bastant del maneig també del bestiar, i a més tenim dos nois que també treballen per nosaltres, a part de l'Albert, que és el carnisser, i bueno, això comporta feina.
Clar, no anava a dir que és molt important, sobretot això, perquè sempre diuen que les vaques tenen un punt de sociologia molt important, no? Que coneixen molt. Aquí podem veure que, clar, la gent ara no ens veu, però bé, ja ho veurà per les fotos que punxarem a l'Instagram de la Fonda, però estem a 4 metres de les vaques, estan tranquil·líssimes i són molt curioses, que això amb una altra raça no ho faríem, això.
Exacte, els veus aquí, la raça Angus, el que dèiem, és molt curiosa, sol anar amb ramat també ella, quan van pasturant sol anar juntes, perquè suposo que el no tindre banyes és el seu mètode de defensa que hem de tenir. Però ja veus, podem passejar per aquí al mig i en cap moment no et ve cap a fer cap mal gest, sinó al revés, et venen a curiosejar i a veure'ns.
De fet, Bàrbara, sembla un ramat de xais, perquè estan totes juntes aquí. No sé si els agrada el micro de Catalunya Ràdio o què?
No, ho acostumen a fer, això justament és una curiositat d'aquesta raça, que en comptes de pasturar soles en un camp com aquest, veus que fan petits grups o grups més grans i pasturen així en companyia, són una família.
Ara veig que s'està acostant el toro, vull dir, aquest toro, déu-n'hi-do la cara que fa de bons amics, eh?
No, doncs és manso, vull dir, no ens hem pas d'apartar, no... És bo, passa que, clar, impacta perquè té una mida considerable, fa dos pans més que les vaques i té un cap de dimensions.
Home, a veure, David, entre tu i jo, la cara que fa aquest home se't posa a davant i jo em giro i, bueno, em sembla que seria la vegada que corro més dels últims 25 anys de la meva vida.
Bueno, en aquest cas és bastant manso, però bueno, el toro, donar-li l'esquena no és pas un bon consell. Perquè ell al final també està defensant a les femelles. Però aquest concretament és tranquil.
Ara imaginem nosaltres, perquè estem aquí al mig del camp, que hem entrat amb vosaltres i, clar, deuen conèixer, no hi ha problema, però imaginem que una hipòtesi de que anem a passejar però no ens posem al mig del camp, el fil s'ha trencat i ens trobem un toro com aquest a davant cara a cara. Què hem de fer?
Home, jo crec que sempre s'ha d'anar al tanto, un consell és quan trobem un fil que es veu que hi ha un ramat pasturant, anar al tanto, perquè et pots trobar des d'una vaca que hagi parit, que tingui el vedell per allà a prop i allà per defensar, a part de la gent. Vull dir, sempre que veieu vaques, són curioses, són maques, et pots acostar, però bueno, pensem que és un animal i que actua per impulsos i bueno, el toro concretament, doncs, són molt macos per anar-los a fer la foto, però si corren, corren més que nosaltres, eh?
Veig que aquí no, tots són angus i només hi tens una bruna. Què hi fa aquesta bruna aquí?
Doncs aquesta bruna es va quedar del ramat que hi havia hagut anteriorment aquí a la Cadellà i la vam deixar perquè, com que es coneix tota la ruta de pastura que tenim aquí a la finca, doncs ella és la que vam deixar per ensenyar. Ara ja les altres ja ho saben, però es va quedar aquí amb aquest ramat i mira, és la pastora.
Sí, que és la flautista de Melin aquesta, no?
Exacte, totes la segueixen.
Escoltem, anem cap a la cuina a veure què podem cuinar amb tota aquesta carn fantàstica d'aquesta vedella.
Perfecte, som-hi doncs.
I entrem aquí dintre casa, que si està molt calent, i trobem a l'Aniol i la Berta que esteu esmorzant. Carai, bon dia!
Bon dia!
Què mengeu? Què mengeu, Berta?
Jo menjo un entrepant, tomata i formatge.
Formatge? Em pensava que menjaries un bistec de vedella.
Allò és per dinar.
Us agrada la vedella o no?
Sí, és la millor vedella que he provat mai, la vedella Angus.
La de casa, no?
Sí, perquè a mi m'encanta. És la que m'ha agradat més de tot el món per ara.
A veure, i vosaltres els ajudeu, el pare i la mare, aquí amb les vaques o no?
Jo de quan en quan. Jo la majoria bastant.
La majoria bastant. I què més els ajudes? A treure les vaques del tancat o a posar-les a dintre?
Jo no faig això, jo ajudo el meu pare a posar el menjar i a conduir el tractor.
Conduïu el tractor també?
Jo no, però jo ajudo a posar menjar, la meva mare a posar menjar en els vedells.
Ah, mira els ells. Bueno, va, aneu esmorzant, eh? Bon profit. I mentre aquest parell acaben d'esmorzar, aquí ja tu ja t'has posat a, com diuen, a la cuina, a fer quatre hamburgueses.
Home, almenys ja que vens farem una mica de tastet, faré provis les hamburgueses, d'Angus Mieres, sí, sí.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, que hem parlat de la raça, hem parlat de la vida, de l'alimentació, parlem del sacrifici. Hi ha una cosa que és molt important, que és també la quan arriba, diguem-ne, la vedella a l'escorxador i quan això s'ha de comercialitzar, no? Hem parlat de diverses races de vaques i veiem que, clar, que una cosa important és que la gent agafi, diguem-ne, la consciència de que aquesta carn és d'una tipologia o d'una altra. Clar, jo no sé qui és el vostre principal mercat, cap a on se'n va? Va més a la restauració, va més al públic final? Com ho feu? Perquè, a més de que aquest projecte sigui un projecte sostenible, sigui un projecte, diguem-ne, de vida, també sigui un projecte, diguem-ne, vital i que sigui, diguem-ne, rendible.
O sigui, sí, nosaltres vam començar a comercialitzar la carn, ara deu fer un any, fins llavors veníem la carn directament a l'escorxador, i la nostra intenció era que pogués anar al consumidor final. O sigui, nosaltres hem fet tot el cercle, has vist l'obrador fa una estona, t'han mencionat l'obrador, tenim un carnisser que elabora la carn, llavors el millor de tot seria que pogués arribar a la boca del consumidor final. Però bueno, pel mig també repartim a diferents establiments, que són botigues de poble, com podem trobar Serinyà, Navata, Quimiera, Santa Pau, alguns restaurants també ens compren la carn, com el Brot, de Vilamenut, també anem venguent algun carnisser, però bueno, la nostra idea principal era a través de la web i a través d'alguna plataforma intentar arribar al consumidor final, que ja seria el top de fer de la producció des de l'animal, elaboració càrnica i la venda al públic.
En aquests moments en què la cultura, diguem-ne, de la compra per internet està posada a l'ordre del dia, sí que és veritat que moltes vegades el fet d'una cosa és comprar, no sé, uns llençols o una peça d'informàtica i l'altra és comprar una peça de carn, no? Això del lots funciona o no funciona?
Jo crec que sí que funcionen, perquè bueno, almenys hem intentat que hi hagi lots, per exemple, un més indicat a planxa, més de pis, un altre més de barbacoa. Bueno, els hem intentat pensar tan bé com podíem i jo crec que estan agradant. I si no, a vegades, si vols canviar alguna cosa del lot, sempre es pot contactar en el telèfon que surt a la pàgina web i es pot acabar de fer en el gust del client.
Bé, mentre aquí s'estan fent aquestes hamburgueses... Escolteu, hi ha una cosa, clar, aquestes hamburgueses, a veure, aquí l'Albert ens les ha preparat, però jo no sé en quina part de la peça de la vedella les prepara.
A veure, jo no soc carnisser, jo crec que ell sap ben bé, no sé si és a part de la bola o del davant, però...
Jo suposo que aquí una cosa molt important és aquesta, diguem-ne, simbiosi, no?, aquesta alquímia entre el greix i el magre, no?
Exacte, com veus, és una hamburguesa que té, es veu el greix una miqueta, perquè ja la ressangus en té més, però bueno, normalment fent, crec que fa un 80% de magre i 20% de greix, i llavors només hi posem sal i pebre, no hi posem res més.
Clar, quines són les peces més apreciades per vosaltres, és a dir, que tenen més requesta?
Bueno, podríem dir que el filet és la peça noble, no?, de la vedella, i hem de tindre en compte que doncs, un animal de poder, per posar números redons de 300 quilos, poder 6 quilos són de filet. Llavors, bueno, per això també nosaltres fem l'os. Llavors també l'entrecot també seria una de les altres peces nobles, que aquí sí que hi ha més quilos, però clar, llavors hi ha molta carn magra que ens va molt bé per de sortida per les hamburgueses, o també hi ha unes peces més indicades per fer els bistecs, que també surten molt i molt bons. Bueno, no, la vedella té multitud de peces, que és tot un món i n'estem aprenent, però aquí el que en sap és l'Albert i avui està de vacances i no...
Ja va bé, ja. Escolteu, clar, hi ha una cosa important. Ara estava pensant jo, fa una estoneta que estàvem aquí fora veient aquest últim ramat, i jo deia, carai, han de tenir unes costelles tan bones per coure a baixa temperatura, no? Clar, la costella, per exemple, també és una peça que nosaltres aquí no hi estàvem acostumats i gràcies, diguem-ne, a la cultura més d'Argentina, d'Uruguai o de Brasil, li hem agafat estima, no? Us demanen també, diguem-ne, altres peces que no són més del tall més català o més europeu?
Sí, sí, ara últimament ens demanen per fer vacíos, peces per fer asado argentí, que estan de moda, i a part també la costella, nosaltres la mengem com a xurrasco, no?, que també està molt bo, però també ara la gent la fa o entera o tallada una costella sola amb una mida de 7 centímetres o així, i clar, cuinar a baixa temperatura aquesta carn queda mel.
Escolteu, aquestes hamburgueses estan a punt. Jo crec que aquí ara hem de fer una parada i fonda, mai més ben dit, per poder tastar aquestes hamburgueses. Però m'agradaria que em diguéssiu una cosa. Estem a principis del 2023 i, mira, us porto un diari en blanc, que només hi ha la data, i diu 2033. La portada diu Vedella Angus. Què us agradaria que digués aquesta notícia?
Doncs, ostres, és una bona pregunta, eh? Què m'agradaria que digués? Doncs que es valora la feina. Que, no? que ja puguem estar fent visites a granja i que la gent pugui vindre, que ho vegi amb els seus propis ulls, perquè encara no estem preparats, volem fer una sala i tot, i que es valori la carn, però tota la feina que hi ha al darrere, que és molt de tant mediambiental, de neteja de bosc, com de benestar animal, que estan molt ben cuidats, i no sé. Què em
diries tu? Sí, jo diria que almenys ens sentim satisfets de tota la feina que hem anat fent i que farem en aquests anys, i bueno, jo vaig començar a fer això pensant que faríem una de les, si no la millor, una dels millors carns del món. O sigui, ja sigui per com hem triat fer el camí, com cuidem els animals, com ho elaborem, i que al final el consumidor digui, hosti, aquesta carn és bona.
I mai més ben dit, des de l'hamburguesa del foc cap a la taula. Escolteu, parella, moltíssimes gràcies i esperem sobretot que la gent agafi cultura de la qualitat de la carn, de la qualitat de la raça, que la conegui i que la valori.
I tant, això esperem que sigui així, sí, que que s'animin a provar-la.
M'agrada molt perquè quan parles te la mires amb ella, eh?
Sí, des que em fas vergonya.
No. Moltes gràcies, Pep, per vindre i ha estat un plaer.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I volem trucar al nostre pagès de confiança. Qui és el nostre pagès de confiança de la Fonda? Doncs, home, en Marc Casabosc. És aquell home que xiu-xiueja a les plantes i els bolets i a tot el que es menja d'un bosc. Què tal, Marc? Com estàs?
Molt bé.
Vas bé per aquí de la Solsona?
Sí, anem fent. Sí. No hi ha dos anys igual, no hi ha dos hiverns igual. Anem fent.
Ja ho pots ben dir-ho, que no hi ha dos hiverns iguals, perquè estic ben espantat, eh? Ja ho has vist, que ahir vaig enviar un parell de fotos que no reflexen, em sembla, el que hauria de ser la temporada que hauríem de viure, no? Per una banda, de fet, posem en tessitura tota la gent que escolta la Fonda, principis de gener, 1.000 metres d'alçada, una foto amb un roser que les roses estan sortint i estan plens de fulles, i per l'altre, un bròquil que és mig espigat i que s'està tornant de color lilós. I jo dic, saps què? Anem a trucar en Marc. Què ens passa, això? Perquè segurament que molta gent s'hi trobarà amb coses semblants a aquesta.
Sí, bueno, això del bròquil que vas passar, la fotografia, un bròquil espigat, a la zona del Prepirineu, Serlà, transversal, des de Garrotxa fins a la Ribagorça, és una estampa molt habitual. Parlem sempre del més habitual, que no vol dir que no hi hagi un any, o dos, o tres, o deu, que faci coses diferents, però el més habitual és aquesta estampa d'un bròquil o d'una coliflor espigada, és molt del mes de març, fins i tot del mes d'abril, que és quan comença a fer una miqueta de calor, després d'una certa letàrgia hivernal, en què tens aquests cultius d'hivern a l'hort, i van fent, i s'aguanten bastant com són, i a la mínima que tenen una mica de caloreta que despunta primaveral, doncs s'espiguen i fan flor, no? Doncs sí, aquest any, clar, com que la tardor és gairebé eterna, no?, perquè setembre, octubre, novembre, desembre, gener, hem anat seguint amb el petit pic de fred que hi va haver inici de desembre, però bueno, ha fet temperatures molt suaus, doncs aquests cultius han fet tot el seu cicle complet i sense l'aturada hivernal en molts casos.
Clar, però això és, clar, jo anava a dir, això és bo o no és bo? Perquè que no faci fred, nosaltres diem, mira, aquest hivern no fa fred, però això segurament que portarà conseqüències a l'agricultura o a la naturalesa de casa nostra, no?
Sí, a la natura salvatge, i entenent que jo sóc molt partidari de que quan parlem de natura no és un decorat ni aquella cosa que hi ha fora quan surts al medi, diguem-ne, a l'aire lliure, sinó que la natura és tot, nosaltres també som natura, de la mateixa manera que quan hi ha boira ens afecta d'una manera determinada, o quan hi ha sol, no?, o quan és estiu o quan és hivern, amb el ritme circadià, amb l'alimentació i amb tot. Per tant, la natura, de forma general i genèrica, tot té conseqüències quan, per descomptat, hi ha unes variacions en el que seria una mitjana, eh? Si a l'hivern, aquí, en un entorn mediterrani, doncs fa molt poc fred, és un hivern molt suau, com ha passat altres vegades. Sí que és cert que estem veient que dels últims 20 anys cada vegada veiem més hiverns suaus, o com a mínim també veiem menys transicions entre estacions, és a dir, passem de moltes vegades, pot ser que ara al febrer o al març tinguem una gran fredurada, podria ser, perquè estem en un període d'unes dècades en què passem de la calor al fred, que les mitjanes climàtiques es pulveritzen en molts aspectes, no? Llavors, això té conseqüències, sempre. Totes són negatives? No. Que n'hi ha moltes de negatives? Sí.
Clar.
Posem un exemple. En el cas de la processionària del Pi, per exemple, no? O en el cas de moltes altres poblacions d'insectes que poden esdevenir plaga per molts cultius d'estiu. O imagina't ara les pomeres, la gent que està fent poma de muntanya, ja no dic a la plana, per descomptat, i a Girona, però a muntanya... la pomera necessita moltes nits fredes, molts dies de fred, perquè després, durant la primavera i l'estiu següents, pugui produir aquest fruit, no?
Clar, llavors què vols dir amb això, Marc, per exemple, que si aquest any no acaba fent el fred que hauria de fer, no sé, la poma de muntanya potser no en sortirà tanta o no en sortirà?
Sí, per
no?
Descomptat, amb fruita com poma, pera, es notarà amb la producció, es pot notar amb la producció, que ara no hem acabat l'hivern, pot ser que vingui. Jo sempre intento recordar molt això de que en un entorn mediterrani i més encara en un període d'emergència climàtica, els canvis són bruscos i qui ens diu o qui no ens diu que al febrer podem tenir molts dies seguits de fred, no? Però si l'hivern és molt suau, determinades fruites doncs ressenteixen la producció la temporada següent i per descomptat, l'hivern, sobretot també, i si estem parlant de zones de muntanya, la neu, és un desinfectant natural del sol. Llavors, quan això no hi és, quan aquesta coberta nival en zones de muntanya no hi és, pot generar desequilibri doncs, a la temporada següent. Però no tot és negatiu, eh? Hem canviat d'any amb un prepirineu produint bolets.
Oh.
Per tant, el bolet, doncs, mira, escolta, fa la seva tardor eterna i segueix produint i, per tant, segueix reproduint-se i segueix fent la seva història, no? És a dir, cadascú, o en el cas de la processionària, que també ens trobem que molta gent se la mira amb els ulls de no veure-hi bonic, amb les ulleres de no veure-hi bonic, doncs també hi ha tota una sèrie de poblacions d'aus, tot el que són aus menudes mallarengues, per exemple, que són grans devoradores de larves i fan festa grossa quan hi ha molta processionària. Vull dir que no hi ha mai res que sigui tot dolent o tot bo.
Doncs mira, avui deixem-ho amb això de la processionària i si et sembla, la setmana que ve et torno a fer una trucada a veure quins són aquests bolets que estàs trobant aquest gener aquí a la zona de casa teva. Marc, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Adéu-siau.
Fins ara. Adéu-siau.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de la Jonka Wang, la monja budista i cuinera, que va dir: la creativitat i l'ego no poden conviure. Al igual que l'aigua brota d'una font, la creativitat brota de qualsevol moment. Esperem que us hagi agradat aquest programa i que ens tornem a trobar, si tot va bé, la setmana que ve en un nou podcast de La Fonda. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny que amaguem el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.